Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem avui des de COPE Lleida i, tal com t'he estat explicant aquests darrers dies, ho fem des de FEDAC Lleida. És una escola històrica a Lleida. Mira, jo he buscat informació i t'explico que és una escola arrelada a Lleida des de l'any 1875, quan les germanes dominiques de l'Anunciata van fer-se càrrec d'aquesta primera escola a la ciutat de Lleida. L'any 2010, la Fundació Educativa FEDAC, que engloba les 24 escoles de les dominiques de l'Anunciata a Catalunya, assumeix la titularitat de l'antiga escola Anunciata de Lleida, i és llavors quan es converteix en FEDAC Lleida i entra en un procés de transformació i innovació pedagògica sense oblidar les arrels. Per tant, és un centre històric, estem parlant de més de 100 anys dedicats a l'ensenyament, i ja veureu que en els propers minuts descobrireu per què cada cop més gent vol anar a FEDAC Lleida. Avui parlarem, estem aquí perquè fan un projecte sobre la Seu Vella, i ja sabeu que nosaltres tenim engegada una campanya perquè ens expliquis què és per tu el turó de la Seu Vella, que és d'enviar un WhatsApp de veu al 664-526-180 responent això: què és per tu el turó de la Seu Vella? Ens dius, escolta, sóc el Ricard Álvarez i per mi, i a partir d'aquí tu ens dius el que vols. Però abans de tot això, parlarem de moltes coses avui, eh? També estarà la nostra tertúlia amb veu de dona, parlarem de noves tecnologies amb l'Info COPE Lleida, doncs estaran uns alumnes de 6è de primària aquí amb nosaltres parlant del projecte de la Seu Vella, però abans et descobreixo que els tinc tots aquí al davant. Tots els alumnes de 6è de primària de FEDAC Lleida estan aquí amb nosaltres a la sala Pare Coll. Què tal? Bon dia, com esteu? Com si, jo no us enganyo, que sí que hi són. Ja sabeu com m'agrada sortir dels estudis a fer ràdio. En fi, nosaltres, abans de tot, busquem la informació de servei. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer aquesta previsió meteorològica.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats, sense descartar alguna precipitació feble i ocasional, i a zones altes tindrem probable calitja. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més baixes al sud-oest i no presenten gaires canvis a la resta, màximes de 24 graus a la Seu d'Urgell, de 22 a Balaguer i a Lleida, de 22 també a Tàrrega i de 19 a Viella. I si en referim al vent, continuarà en general fluix i de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem intervals ennuvolats al cel, amb probable calitja a zones altes, i durant la primera meitat del dia no es descarten precipitacions febles a zones del sud. Ja de cara a la tarda, s'esperen probables ruixats al Pirineu. Per últim, les màximes demà seran de 26 graus a Balaguer, de 25 a Lleida i a la Seu d'Urgell, de 24 a Tàrrega i, finalment, de 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies. I ara, tot seguit, marxem cap als estudis de COPE Lleida al carrer Acadèmia, on l'Arnau Vilà ens farà 5 cèntims de l'actualitat informativa del dia a les comarques de Lleida. Arnau, què tal? Bon dia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bon dia, Ricard. Doncs comencem parlant de successos, i és que un home ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova aquest matí després de patir un accident de trànsit al carrer Manuel Gaya i Tomàs de Lleida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dos ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, que havien rebut l'avís a les 6 i 10 minuts del matí. El vehicle que conduïa el ferit hauria xocat contra un mur i s'investiga si ha patit una indisposició abans de la col·lisió. Però anem ja al gran esdeveniment, que va ser ahir, amb la preestrena a Lleida de la pel·lícula Alcarràs, que va acabar amb una ovació llarguíssima a la sala de la Llotja, on es va organitzar aquesta cerimònia. Molts dels espectadors que l'han vist aquest dimarts són pagesos o les seves famílies es dediquen al camp i reconeixen haver-se emocionat, com és el cas de Josep Maria Vilaró, pare d'un dels guionistes de la pel·lícula.
Jo he plorat, encara estic emocionat, eh? Sí, perquè a mi em va passar això. No em van prendre la terra perquè era meua, però me la van prendre els bancs perquè em vaig arruïnar, i van vindre 2 anys de gelades i després de pedregades i em van arruïnar. M'he pogut recuperar a poc a poc, abans de treballar molt, i ara s'ha quedat un nen, s'ha quedat a treballar a casa. I l'altre, bueno, ja ho vaig fer pel·lícules.
L'emoció també s'ha vist reflexada en els propis actors, com Josep Abad, intèrpret de Rogelio, al film, que també ens ha volgut fer la seva valoració.
No pensava pas una pel·li feta de 4 pagesos arreplegats per aquí l'horta i per aquí el Segrià i tot això. No pensava que fos que fos una cosa així. Ni pensava, ni molt menys amb l'os d'or de Berlín, ni no m'ho imaginava, vaja.
Un altre dels aspectes que ha valorat molt positivament el públic ha estat sentir parlar lleidatà en una pel·lícula, el que fa que els espectadors poguessin sentir-la més seva. El film s'estrenarà aquest divendres als cines. I seguim en plana local perquè els franciscans deixen Lleida després de 8 segles i tanquen l'església de Sant Antoni de Pàdua degut a la falta de vocacions, que ha sigut el motiu de clausura que es durà a terme a finals d'estiu. Es tancarà tant el convent com l'església santuari de Sant Antoni de Pàdua del carrer Vila Antònia de Lleida. Dels 4 frares de Lleida, 2 es traslladaran a Barcelona i uns altres 2 a Albacete. Bona part del convent s'utilitza per la residència i el centre de dia de Sant Antoni de Pàdua, que seguirà en funcionament i es tancarà la part en la qual viuen els 4 frares. I ara anem a la notícia econòmica del dia, i és que Espanya i Portugal pacten amb Brussel·les posar límit al preu del gas per rebaixar la llum. Amb dos ministeris de Medi Ambient i Acció Climàtica van acordar ahir amb la Comissió Europea posar límit al preu del gas a l'engròs d'electricitat de la península Ibèrica, que situaran una mitjana de 50 euros megawatt hora en els propers 12 mesos. La rebaixa es podrà aplicar inicialment durant 12 mesos i la ministra Teresa Ribera apunta que els consumidors notaran la rebaixa de factura ja al mes de maig. El preu de referència del gas es fixarà en un primer moment entorn als 40 euros megawatt hora i marcarà un preu mitjà de 50 euros megawatt hora al llarg dels 12 mesos que estigui en vigor.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Gràcies, Arnau.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs estem a FEDAC Lleida gràcies a la feina de moltíssima gent. Em ve ara al cap la Verònica Upton, que és la directora, que després la coneixerem i parlarem amb ella, però tots els mestres, tutors i les persones encarregades que van posar en marxa aquest projecte de la Seu Vella que fan a FEDAC Lleida, que després ens en faran 5 cèntims, ens explicaran des de quan ho fan. Però resulta que he descobert una cosa que no sabia. Que resulta que el nostre col·laborador dels bocins d'història, dels dilluns, el Joan Ramon González, que ja sabeu que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, és exalumne del centre. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
No m'ho havies explicat, això?
No havíem tingut oportunitat de comentar-lo.
No.
Per això em fa especial il·lusió d'estar aquí avui, perquè, fa molts anys que vaig ser alumne. Llavors no es deia FEDAC, sinó que es deia Parecoll, i era aquest edifici que potser la majoria d'aquí no se'n recorden o no ho saben, que és el que està al peu del carrer La Palma, al costat de la catedral, tocant el carrer Major, aquest edifici que actualment s'està rehabilitant i que és un edifici que està catalogat perquè té el seu interès des del punt de vista artístic. I ahir vaig anar a classe per primer cop a la meva vida quan tenia 5 anyets. I recordo, va ser un curs sol perquè després ja vaig anar als Maristes, però ahir vaig començar. I recordo que a classe eren tot monges les que feien les classes. A la classe havia una monja que tenia una màquina de cosir i quan es feia alguns deures, podeu contar que als 5 anys no sé quins deures faríem, se posava a cosir a vegades.
Potser en fèieu més cara, eh?
És possible, bueno, jo, sí.
Això dels deures és un tema que...
Però recordo que com a anècdota final es van portar d'excursió com a final de curs aquí, quan estaven obres a aquest col·legi. Estem parlant de l'any 59-1960. Estava l'edifici, pràcticament tota l'estructura solament, no estava ni teixat ni res.
Ni patis.
L'entorn era tot camps, havia una séquia que anava per aquí. Tot estava, jo recordo la sensació, el record que tinc és molt remot, però que era llunyíssim, van vindre, fixeu-vos, des del carrer Major fins aquí d'excursió, caminant, era una cosa tremendament complicada, i aquí estava a l'esquimpampes de Lleida, no? I aquí vos recordo
a
les Quim Bambes.
Què vol dir això?
Això és lleidatà.
Què vol dir, que està molt lluny?
Exacte. Ah. Home, això és el diàleg de lleidatà, no?
Però a mi no em sonava aquesta història.
I recordo haver berenat per aquí al pati a la vora d'una sèquia que hi havia un plàtan que ens va donar una monja que sempre estava al darrere nostre i que no m'agraden massa els plàtans de vorens i me va costar una mica. Bueno. Això és l'anècdota.
Bueno, doncs ja ho veieu, a l'any 60 estava això pujant aquí on esteu vosaltres. Fa 4 dies, eh?
Correcte.
Sí, del 60 ara, doncs mira, ja ho veus, fa 4 dies. Ja veus, eh? És maco, ara.
Eh? Sí, m'ha canviat moltíssim. Ara, sí,
m'he passejat per uns passadissos
sí.
I...
Escolta. Sí, 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 no, jo també, aquest passadís fins a arribar... A més, que em fa gràcia que estigui a la sala Parecoll, em recorda el fundador, i per tant està molt bé, i m'ha fet il·lusió vindre, la veritat.
Mira, si ho voleu conèixer, us dono la web lleida.fedac.cat, lleida.fedac.cat, i a la web, la veritat, és força maca, hi ha tota la informació, i a més hi ha la visita virtual, hi ha fotografies 360 per tota l'escola, que jo les he estat mirant. Bueno, avui està amb nosaltres el Joan Ramon González, a veure, estem aquí a FEDAC perquè, el que dic, fan un projecte, ara ens l'explicaran d'aquí uns minuts, sobre la Seu Vella, van dir, home, Joan Ramon González, cap aquí, i si hagués sabut que eres exalumne, ja directament. Que maco que a les escoles de Lleida es dediqui un projecte transversal, a més, per parlar del turó de la Seu Vella i integrant, doncs, diferents assignatures i diferents competències, que ara hi ha entre competències i assignatures, no? És una cosa que a les escoles de Lleida hauria de ser norma.
Totalment d'acord, Ricard, i crec que abans ho comentaven i m'he alegrat perquè, a part del projecte i d'estar aquí avui, que han dit que tots els cursos cada any van a la Seu Vella, sí. La qual això crec que sí que hauria de ser, i sempre ho hem reivindicat, una assignatura obligatòria per tots els centres de tot Lleida que sempre anessin a la Seu Vella com a mínim un cop a l'any. I sempre hi ha moltes maneres d'anar-hi i veure, en funció de l'edat que té l'alumne, descobrir nous elements d'aquest conjunt monumental tan emblemàtic que tenim. Per tant, això que aquí, ara, i amb aquest projecte, que ja explicareu després, però que em sembla que està molt ben dissenyat, és una magnífica manera de descobrir i d'atensar-se al coneixement en general, però a partir de lo que tenim més nostrat aquí.
Si no faig malament els càlculs, els alumnes de 6è de primària tenen entre 10 i 11 anys. Mm-hmm. Teniu 10, 11 anys? 11-12, bueno, doncs 11-12, més o menys, bueno, doncs 11-12 anys. Escolta, un alumne de 11-12 anys, què se li pot explicar del turó de la Seu Vella?
Bueno, jo penso que
es poden explicar tantes coses del turó de la Seu Vella, però clar, s'ha de mirar, d'encapsular-ho bé, en aquesta edat, per entendre-ho. Què se li pot explicar?
Jo penso que se li pot explicar tot, evidentment, adequat una mica a que se pugui entendre. Per començar, se l'ha d'explicar geològicament, parlem de geologia, què és el turó, el tossal. És a dir, que és aquella muntanyeta que tenim al mig de la plana.
Tens 10 minuts, Joan Ramon.
Vale, doncs així bueno. Seguirem ràpid. Però bueno, se li pot explicar que això forma part de l'època que havia fa 30 milions d'anys, quan tot això no havia encara hòmens per aquesta zona d'aquí, estava tot ple de terra, i que els rius van anar erosionant aquesta terra i van quedar aquests petits testimonis que són els tossals, o turons, com vulguem dir. I el més gran de tots és el del turó de la Seu Vella, que va ser triat precisament, i ara podíem fer una lliçó d'història, per los ilergets fa uns 2.500 anys per instal·lar allí la primera ciutat. Aquí ara podem parlar d'història, de l'època dels ilergets, de l'època ibèrica, l'època cristiana, l'època de la fortificació, fins a arribar a l'actual moment. I al mateix temps podem parlar de toponímia. El toponímia sabeu que és el nom dels llocs. Llavors la nostra ciutat té un nom molt antic, que és el que van donar els ilergetes, que era Iltirda, que moltes vegades segurament tots vosaltres haveu vist escrit aquest nom, però en lloc de llegir Iltirda, com no sabeu Iber, el que llegiu és Nayox. Que sí que heu vist, inclús hi ha una marca de cotxes que es diu Nayox.
Concessionari, però, sí.
Exacte, un concessionari, perdó, exacte.
O sigui, Iltirda és Nayox.
Iltirda és Nayox, és a dir, si ho llegeixes a la nostra manera, les lletres ibèriques,
quin canvi, no?
Nayox. Quin un canvi total, clar, perquè el ciber serà una llengua totalment diferent a la nostra i l'escriptura també tres quarts del mateix. D'Iltirda va passar a ser Ilerda, d'Ilerda va passar a ser Lérida, de Lérida va passar a ser Lleida, Lérida i el que tenim actualment. Aquesta història, evidentment, es pot complementar també amb geografia, és a dir, l'actual territori que envolta el turó de la Seu Vella coneix aquesta horta esplèndida. Ahir precisament es va fer la preestrena de la pel·lícula Alcarràs a la Llotja, en la qual se descobreix aquest potencial que té la nostra terra a nivell frutícola, però que no sempre ha hagut fruita, sinó que ha hagut altres conreus que han fet que portessin aquesta aigua, la riquesa, a la ciutat. Tot això es pot descobrir des de dalt del turó, conèixer aquesta evolució i conèixer aquesta horta i aquesta magnífica situació geogràfica en la que està a la vora del riu Segre, que és el riu més important, que ve del Pirineu fins a l'Ebre. En fi, també les vies de comunicació. Lleida és una ciutat que està entre dues ciutats importants del nord-est peninsular, entre Barcelona i Saragossa. És una ciutat intermitja, que està a mig camí. Els camins, des de l'època romana, si més no, ja tenien pas per Lleida, i per tant, Lleida era una ciutat de pas, però important, perquè ja tenia un pont de pedra que permetia passar per sobre del riu. Un pont que va tenir actualment més de 2.200 anys. Per tant, tot això es pot anar explicant. Fixeu-vos que del pont de pedra aquest que hi hauria, d'aquesta carretera que hi hauria després, que va ser la carretera Nacional 2, el primer ferrocarril, quan va arribar, que va ser un dels primers que arriben també a l'any 1860 a la ciutat de Lleida, a l'actual que tenim, l'AVE, el bypass, l'autovia que dona les voltes, tota aquesta evolució que també ha fet els camins, tot això es pot explicar també des de la Seu Vella. Però la Seu Vella també, a part de conèixer aquesta història, conèixer també els valors artístics que té, des del punt de vista de que és una catedral romànica, un claustre gòtic, un campanar també gòtic, la transformació que es va produir per les guerres de tot el barri que hi havia al voltant. Això és important, i suposo que el vostre projecte l'heu tret, que la catedral, la seu, estava dintre del que era la ciutat medieval de Lleida, i aquesta ciutat ha desaparegut. Ara quan pugeu a dalt no hi ha cases, no hi ha carrers, us trobeu amb muralles, us trobeu amb baluars, perquè a partir de del segle XVII es va substituir tota aquesta sèrie de cases i sèrie de carrers per aquesta fortificació, perquè les circumstàncies de la història el van portar a tenir en compte. També es pot fer matemàtiques a la Seu Vella, es pot fer càlculs de la mesura que utilitzaven els constructors, que era pues, des del colze o els peus, se pot fer veure com van planificar la construcció de l'edifici. Es pot fer geometria. Jo recordo també en l'altre col·legi un dels dibuixos que em va agradar molt a classe de dibuix és anar a dibuixar el claustre, les arcades del claustre de la Seu Vella. Evidentment, llavors ho dibuixàvem, vosaltres suposo que no l'heu fet mai, però era en tinta xina, amb un compàs, que se t'atacava de seguida la làmina, i era un rotllo perquè de seguida havies estat esborrant, però recordo que era una manera també d'aprendre a fer geometria. Es pot fer literatura. La Seu Vella, que la majoria dels poetes i autors de la nostra terra han escrit, han fet poemes sobre la Seu Vella. El més emblemàtic de tots és el que està al peu del campanar, que és el que va fer Magí Morera, i que suposo que si ara ho repetim, potser més de vosaltres ho sabríeu dir. És aquell que comença dient dalt de la muntanya que domina. Ho sabeu seguir? No l'haveu sentit mai, aquest? L'hermosura dels termes lleidatans aixeca un campanar fet per titans o per homes de raça gegantina.
L'han llegit però no se'n recorden.
Homes i dones de raça gegantina, i vosaltres sou futurs homes i dones, ara sou nens i nenes de raça gegantina també, no? Això per demostrar que aquest campanar, que és el símbol que tenim de la ciutat, és precisament cantat per nostres poetes. I també, què podem aprendre del turó de la Seu Vella? Doncs això, sentiment de grup, d'identitat, el fet de ser orgullosos de ser de Lleida, de tenir un monument esplèndid com és la Seu Vella, com és tot el turó, en la seva història, en la seva riquesa. I aquest símbol que tenim, amb aquest tòpic, això sí que suposo que tots l'heu sentit, dels vostres pares o vosaltres mateixos, quan lo veniu de lluny i veieu la silueta del campanar, aquest ja sóc a casa, ja estem a casa, que ja es veu el campanar, ja es veu la Seu Vella, doncs aquest ja som a casa, aquesta sensació de que ja estàs arribant al teu lloc, això és important, perquè és la identitat, el que ens uneix a tots, el compartir aquest gran edifici, aquest lloc que és el referent per tots els lleidatans, em sembla que d'alguna manera també aquest sentiment d'unitat és el que ens ha de donar. I bé, alguna cosa més podíem treure, podíem fer botànica, estudiant les plantes que surten al turó, a vegades algunes que no estan massa controlades, també com el manteniment, aquest orgull que tenim, com s'ha de fer el manteniment, s'ha de fer classe política, també de recordar als nostres representants que han de vetllar perquè aquest monument estigui en les millors condicions, cosa que a vegades no passa.
Es pot estudiar moda de la Seu Vella, es pot fer estar una càtedra.
Existeix la càtedra, precisament.
Existeix, és que no fa massa que existeix.
Fa un any que existeix.
Una càtedra a la Universitat de Lleida, que és un altre punt que tenim pendent d'anar-hi, Però vull dir que si existeix una càtedra a la Universitat de Lleida és perquè hi ha coses, per estudiar.
Clar, per descomptat, exactament. I aquest és el repte que quan es va crear la càtedra, de que tots els universitaris de Lleida poguessin tenir això, aquesta transversalitat del que és la seva vella per qualsevol matèria, per qualsevol element que es pot estudiar des d'un punt de vista d'iniciació, com podeu fer vosaltres, a un punt de vista ja de recerca, d'investigació, que pot fer la universitat, sense cap dubte.
Bueno, ja ho veieu, segur que moltes d'aquestes coses ja les heu tractat, potser n'heu tractat d'altres que no m'ha explicat aquí, i bueno, d'aquí uns minuts ens ho explicaran, però és una bona idea que les escoles de Lleida es dediqui un temps a saber què és el turó de la Seu Vella.
Sí, o sigui, per una banda, simplement el fet de visitar-la, conèixer-la, ja està bé. Si a més a més hi ha un projecte al darrere que se suposa que està més treballat, encara més. I el que m'ha fet més gràcia del vostre projecte és que després la visita l'heu fet en anglès, amb la qual esteu també aprofundint en una altra llengua, també és important conèixer-la, per descomptat, amb la qual demostra aquestes possibilitats,
bueno, lligat aquí,
a les noves tecnologies que
igual també es pot aplicar. Ja tindrem un problema nosaltres. Bueno, tu no ho sé, jo...
Jo l'anglès sí, una mica també, sí. També... Jo soc més de francès.
Ah, ets bo.
Sí, havia,
bueno, però avui en dia, no, és veritat que per aprendre bé l'anglès a vegades és bo també traure el de l'assignatura d'anglès cap a d'altres àmbits i fer-ho en anglès de manera natural.
Correcte, sí, jo penso que inclús a vegades les llengües mortes, ara ja no es fa gairebé ben ni llatí ni grec, però crec que a vegades el llatí i el grec s'hauria d'ensenyar que es pogués parlar.
Home, aquí ja discrepo, eh?
Home, jo recordo, bueno, com vaig estudiar llatí, què és això? Una llengua morta, doncs tinc rotllo, per què l'has de fer? Llavors si dius, home, ego sum, doncs saps que pots parlar i expressar-te, seria més fàcil.
Ja que dieu que heu estat al Turó de la Seu Vella, heu pujat al campanar?
Sí.
A dalt de tot?
Sí.
Espera. A dalt de tot?
Sí.
O sigui... Sí, o sigui, allò que s'ha de... Quantes esglaons han de pujar?
A veure, ho sabreu segurament. Quants n'hi ha? 230? 8, molt bé. 238, perfecte.
És que n'hi ha una... N'hi ha una passada d'esglaons.
En dues escales de cargol, 238. Però quan heu arribat allà a dalt de tot, on esteu? Tal com diu. A la corona, no? Però el poeta aquest, el Magí Morera, que és el que t'ha escrit el sonet, què diu quan has arribat allí? Que ja esteu a mig camí de l'infinit. I si sentiu d'àliga al cor, podeu prendre revolada. Podeu marxar volant.
Imagina't si esteu amunt. O sigui, a mig camí, eh?
És el punt més alt de Lleida, encara, sense cap dubte.
Mira, el darrer programa que vam fer especial de la Seu Vella, vam anar a la Seu Vella, i la Núria Piqué ens va explicar que l'alçada... Perquè, clar, quan t'ho diuen amb esglaons, són molts. Però et pot semblar que potser no tant. Quan puges, vosaltres no, però jo vaig treure la llengua. Però quan t'ho diuen amb pisos, és un edifici de 20 pisos. No?
Sí. Em sembla que... És ascensor, però sí.
Bueno, sí, correcte. Però vull dir que el tros del campanar és com pujar 20 plantes.
Sí, sí, sí.
I quan et diuen això ja caus de cul. Sí, ja és una barbaritat.
A més, el més alt del seu estil, de tots. Són 60 metres sol, al costat dels grans edificis que es fan ara.
No, res. Bueno, ja ho veieu, que hi ha coses i que es poden i s'han d'incloure dins... de les escoles perquè les lleidatanes i lleidatans ho sàpiguin, però ho sàpiguin ja des de l'edat de l'escola. Hem estat amb el Joan Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella i exalumne, mira, exalumne, ni que sigui a P5, però exalumne del centre i que estàveu a la zona de la catedral, m'has dit?
Ah, sí, allò, l'edifici que encara existís, al peu de la...
Molt bé.
De la Palma, doncs.
Joan Ramon, no marxis lluny, que escoltaràs el projecte i a veure què ens expliquen.
Pues gràcies per la invitació i felicitats a la FEDAC i a tots vosaltres per aquest projecte i que continuï treballant així al centre. Gràcies.
Javi acaba de canviar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs etapa que seguim des del FEDAC Lleida, i ara ha arribat el moment aquest que estàvem parlant amb el Joan Ramon González, en el que sí que ja anem a parlar del projecte de la Seu Vella que treballen aquí al FEDAC Lleida. Tinc molta curiositat, eh? Estan amb nosaltres els tutors de 6è de primària, la Mariona Ureta. Mariona, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Juanjo García. Juanjo,
hola, bon
què
dia.
Tal? Bon dia. Per cert, que m'explicava abans que això ho feu en anglès.
Sí.
Però ho parlem en català nosaltres, eh?
Sí, vale.
Bueno, però el Juanjo segons com.
Però us costarà?
No.
Però ho teniu interioritzat en anglès?
Sí, però també en català, vull dir, bueno. No patiu, no patiu.
Escolta, d'on surt aquest projecte? Com va començar?
A veure, és que hi ha hagut una evolució amb aquest projecte. No és el primer any que el fem. El treball de la Seu Vella és un treball que s'està fent des de fa molts anys. El va començar fent una companya nostra, que ara està jubilada, que és la Tere Tomàs. Ella és una enamorada de la Seu Vella, doncs, i es va endinsar, doncs, a l'estudi de la Seu Vella. Llavors, a mesura que va anar passant el temps, doncs, va anar evolucionant i es va convertir ja en un projecte interdisciplinari, amb el qual vam intentar incloure, doncs, evidentment, les matèries com el medi social, el català, el castellà, la llengua anglesa. I donat que nosaltres vam començar a formar part d'un projecte d'innovació del Departament d'Educació que es diu GEP, doncs ens vam veure una mica, va ser una mica l'oportunitat, vam aprofitar la benentesa per decidir que llavors aquest projecte el podríem fer en anglès. Per què? Doncs perquè, ho heu comentat abans, una manera també de familiaritzar els alumnes amb l'aprenentatge de la llengua anglesa, doncs no és que sempre facin anglès a l'hora d'anglès tal com entenem nosaltres, sinó que la idea és que també aprenguin o utilitzin la llengua anglesa per fer unes altres matèries.
Clar, és traure l'anglès de l'assignatura d'anglès i portar-lo al menjador, amb un projecte, a qualsevol altra història.
Tal qual.
El dia a dia, que de vegades és difícil explicar el que faràs allí a la classe d'anglès.
Uh-huh. Llavors, anem a veure... aquest projecte, aquest curs l'hem començat a fer el primer trimestre perquè també el teníem que contextualitzar, i justament dins de la matèria de medi social estàvem començant a treballar el que era l'edat mitjana, doncs queda clar que la Seu Vella es va començar a iniciar durant l'edat mitjana, i llavors bé, doncs els alumnes ho han anat treballant a través de diferents activitats, doncs en llengua anglesa.
Uh-huh. Mariona, és tot un repte, no?, fer aquest projecte transversal, interdisciplinari, com integrar tot això que ens explicava el Juanjo, el medi social, el català, castellà, l'anglès...
Sí, però al final ho fa més significatiu, no? El fet de poder treballar diverses assignatures amb un fil conductor fa que els alumnes també posin a la pràctica els coneixements per fer coses del seu dia a dia. I a més, crec que una cosa que ha estat molt bé és poder acabar el projecte a la Seu de manera pràctica, perquè hem pogut veure tot allò que han estudiat, tot allò que hem estat treballant dins de l'aula, hem pogut anar allà i ells han pogut ser els canvis. Pues ara estem al claustre, ara estem aquí, ara, vull dir, han pogut diferenciar els espais i sentir que anaven a un lloc que coneixien i del qual serien diverses coses.
Em deien abans els alumnes que hi van cada any a la Seu Vella?
Sí, no. A veure, és una de les activitats que es fa sempre a 6è. Depèn dels anys, també s'ha fet aquesta activitat, se fa a segon de primària, doncs ja sabem que hi ha moltes activitats que les impulsa l'IME i CaixaForum, i llavors doncs, alguna vegada els alumnes de segon de primària també han anat a la Seu Vella, però és un projecte que queda bastant enclavat al que és 6è, no?
Bueno, clar, és quan el que deies, estàs treballant coses que pots posar dins del projecte.
Aquí voldríem puntualitzar també que, clar, com a cloenda del projecte, que és la visita a la Seu Vella, doncs, donat que el projecte l'hem fet en anglès, doncs la visita guiada també la vam fer en anglès.
Uh-huh. Ah, clar.
Ah, llavors vam comptar amb la col·laboració de la Supextent, que ella fa molt temps que fa aquestes visites guiades a la Seu Vella, i va ser la guia que vam tenir durant la visita que vam fer.
M'acompanyen, com ja escolteu, la Mariona i el Juanjo, que són els dos tutors de 6è, de primària, oh, però a més tinc 6 alumnes aquí. No, si tenim una taula enorme, eh? El Jordi Pérez, el nostre tècnic, ens ha muntat un estudi però potser dels més grans, de les nostres sortides dels, de les instal·lacions de la ràdio, i tenim a 6 alumnes aquí amb nosaltres. Jo te'ls presento de... mira, amb una punta tinc a la Jana Hernández. Hola, Jana.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
T'agrada això? De parlar per la ràdio?
Bueno, xulo.
Ho havies provat o no?
Sí.
Ah, ja ho havies provat? Sí. Que havies parlat per la ràdio?
Un anunci de FEDAC.
Ah, caram, molt bé. També està amb nosaltres la Mar Roca. Mar, què tal?
Hola, molt bé.
Com estàs?
Bé.
Tu també havies parlat per la ràdio ja o no?
No, jo no.
Mira, que faré un recompte ara. També està amb nosaltres el Lluc Alcover. Lluc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
I tu, havies parlat ja o no?
No, jo encara no.
Encara no. Bueno, pues, aquesta, els que no, ja la podeu explicar com a primera vegada. Òscar Alba, què
Hola,
tal?
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Tu ho havies provat o no?
Sí, una vegada vam anar per un projecte també d'aquí de l'escola i vam anar a una altra ràdio pues, doncs a explicar el nostre projecte i la nostra experiència.
O sigui, 2 de 4 de moment, eh? Sí, mira si anem bé, eh? Biel Solana, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé.
Tu havies provat això de la ràdio?
Sí.
Ah, també?
Sí.
I què havies fet tu?
Havia anat amb el mateix projecte que l'Òscar, perquè vam fer un projecte presentant una cosa a la ràdio i vam anar junts.
3 de 5, eh? 3 de 5. Espera, espera, que acabem. Ferran Sánchez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Tu ho havies provat ja? Això
no, jo, bueno, jo no.
3 de 6. Escolta, el 50%, eh? És la meitat. Bueno, escolta, que m'heu d'explicar coses del projecte. No sé si tenim un ordre per fer-ho o us vaig preguntant. Tenim un ordre, comencem, no? Sí. Doncs a veure, és que clar, us aneu senyalant d'una a l'altre i sembla que us fa cosa de començar. No, és molt bo això, perquè tinc a la meva dreta s'han assegut els nens i a l'esquerra les nenes. No els embarreja, és curiós això. Escolta, Jana, va. Ui, però Jana, però si tu ja ho havies provat, això. Què m'has d'explicar del projecte? Què m'expliques? Coneixies la seu vella?
Sí, però moltes vegades.
I què has après amb el projecte de la seu vella?
A la seu vella he après una mica més sobre la cultura de la meva terra, Lleida, i doncs he après moltes més coses, les quals abans no sabia, i doncs he après moltes coses.
Què és el que més et va agradar ara que et van explicar la seu vella a fons?
Quan media el campanar i tot.
I quan medeix?
60 metres.
60 metres. És veritat que ho ha dit el Joan Ramon. És molt, eh?
Sí. I també m'agrada molt l'experiència de pujar per les escales fins a arribar a dalt de tot. Va ser molt bonic i podies veure tota Lleida. Una experiència molt bonica.
Escolta, abans de tractar-ho a l'escola, l'havies visitat amb els pares, l'altura de la seu vella, ja havíeu anat?
Sí, però...
Sí, però?
A dalt de tot, no.
Ah, doncs... Pues... Clar, és que els pares ja ho veien molt alt, allò. Llavors, que ho facin a l'escola, que pugin a l'escola. Sí. Molt bé, Jana. Mar, escolta, tu l'havies visitat ja a l'altura de la seu vella també amb els pares o no?
Sí.
Sí?
I... Sí. La Mari va fer una cosa molt especial.
Sí? Què vas fer?
Ah, a la seu vella vaig fer les fotos de la meva comunió.
Ah, caram! És un lloc maco, per fer-ho.
Sí.
I que te'l van quedar bé?
Sí, molt bé.
A on de la seu vella vas fer les fotos?
A tots els llocs.
A la Porta dels Apòstols segur que en vas fer.
Sí.
De fons el campanar també?
També.
A dins el claustre segur que també?
Sí.
I a un dels finestrals del claustre també?
També.
Si són els punts habituals. Escolta, què vas descobrir tu amb el projecte de la seu vella?
Pues moltes coses, perquè abans no sabia com es deien els llocs, com la basílica i això, i pues vaig aprendre.
I ara ho expliques als de casa?
Sí.
Claro, aquesta és la gràcia, no?
Sí.
Lluc, tu la coneixies, la seu vella, l'havies visitat,
sí,
l'havies anat?
Sí, ja la coneixia.
Ja la coneixies, però de turista?
Sí, vaig anar amb la meva família i pues, al campanar se l'hem pujat un cop, però encara sí, de turistes.
Escolta, i amb el projecte que has descobert de la seu vella?
Doncs jo abans de començar el projecte pensava que sabia més coses de la seu vella, però quan vam començar, doncs el que més m'ha interessat i m'ha agradat més va ser totes les parts, com estava construïda i com estava tot distribuït, perquè no ho sabia ben bé. I pues, aquest projecte m'ha ensenyat moltes més coses.
Això que ha dit el Lluc és important, eh? De vegades ens pensem que ho sabem tot i resulta que jo és que quan parlo amb el Joan Ramon González, per exemple, m'adono del poc que sé del Turó de la Seu allà. Perquè quan ja et penses que ho saps tot, sempre hi ha alguna cosa més. I és que té molta història el Turó de la Seu allà. Òscar, tu ja el coneixies, ja hi havies anat amb els pares.
Sí, a part d'anar-hi amb l'escola, també hi vaig anar una vegada amb els meus pares.
I ara què has après? Què t'ha agradat més?
Doncs, al fer-ho en anglès, he après moltes paraules noves, molt vocabulari en anglès, i també m'ha ajudat en saber com està distribuïda, no? La Seu Vella, en pla, basílica, el claustre i la torre campanar. Llavors m'ha ajudat en això.
Bueno. Joan Ramon, que està aquí al públic, ja veus que de tema arquitectònic anem bé, eh? Molt bé. Biel, què tal?
Bé, sí, jo hi he anat més d'una vegada.
Més d'una vegada, ja sí. La coneixies. Però has après alguna cosa amb el projecte?
Sí, perquè he sabut que la Seu Vella ha tingut més d'un conqueridor en les diferents èpoques de la història i que cada part de la Seu Vella està construïda en un segle diferent i tenen un estil diferent. Hi ha gòtic o transicional, etc.
Caram. Però si en sap més que jo, que m'ho expliquen. Escolta, Biel, tu... bueno, no, t'ho pregunto després, Biel. Després t'ho pregunto, que ja sé que tu t'agrada el món de la ràdio. Ferran, tu el coneixies ja, el Turó de la Seu Vella?
Jo havia anat només amb l'escola i...
No havies pujat amb el...
Amb la família amb el... jo mai he anat. Ah. I, pues, a mi m'ha...
O sigui, que tu l'has descobert amb el projecte de l'escola.
Sí.
I què t'ha semblat?
Molt xulo.
O sigui, tu sabies que teníem això a Lleida...
Sí, però no del tot. Sabia que estava. Lo demés no.
O sigui, i ara al visitar-lo, què t'ha semblat?
Eh?
Al visitar-lo, què t'ha semblat? És un orgull per la ciutat?
Sí, és molt xulo, és molt gran i et sorprèn moltes coses.
Què és el que més t'ha agradat?
A mi, pues, pujada de la Torre Campanar. No sé.
Pujar o baixar?
Pujar.
Pujar. Baixar costa també, eh? Sí, no frenes sol, has d'anar frenant. Bueno, déu-n'hi-do, ja ho veieu que és un projecte que en alguns casos referma el que ja sabíem amb els pares, perquè havíem visitat el Turó de la Seu Vella, i en altres doncs ens obre les portes perquè tot el que heu après amb el turó, que segurament no és poca cosa, és un primer pas que després hem de seguir aprenent i visitant, i afortunadament a Lleida hi ha moltes opcions de conèixer coses. La més bàsica és seguir visitant el Turó de la Seu Vella, fer les visites guiades, etc. Mariona i Juanjo, suposo que clar, el projecte segueix viu i cada any doncs, incorporeu, segons l'experiència que aneu vivint, doncs, algun canvi, alguna novetat, canviem alguna cosa. Està viu, no, el projecte?
Bé, com tots els projectes interdisciplinaris, doncs anem a veure, queden oberts sempre. Llavors, basant-nos una mica en el que hem treballat enguany, doncs veiem quins són els punts més forts i els punts més febles i quins són els que podem modificar i que podem millorar de cara al curs vinent.
Molt bé. Mira, abans d'acabar, deixeu-me que faci un parèntesi, perquè resulta que el Biel li agrada molt la ràdio, m'han dit. Sí. Que sí, ets tu, Biel?
Sí.
Tu ja tens clar què vols ser de gran?
Més o menys.
Sí, què vols ser?
Locutor de ràdio, sí, de comentarista de ràdio deportiva, o si no, inspector d'Hisenda.
A veure, espera. O sigui, però per aquest ordre, o sigui, locutor de ràdio, o comentarista de bueno, locutor de ràdio esportiva,
sí.
O inspector d'Hisenda.
Sí.
No s'assemblen res una cosa a l'altra.
Ja.
Però bueno. I per què locutor de ràdio?
Doncs perquè, o sigui, m'agrada parlar i m'agraden els esports i m'agraden com ho fan els de la Copa i m'agradaria ser com ells.
Oh, escolta, bueno, és que claro, ho portes ben après d'això, eh? O sigui, que tu escoltes el tipus de juego.
Sí, el partidazo cada nit.
Oh, bueno, Això li hem de dir al Juanma. Li hem de dir al Juanma Castaño.
Sí, sí.
Juanma, aquí tens un oient fidel a Lleida. No, no, li direm. Ja t'ho dic jo que li direm. Escolta, i el d'inspector d'Hisenda, que mai quedat aquí...
Ah, no ho sé, és que se'm donen bé les mates i posa multes.
Se't donen bé les mates i posa multes.
Sí.
Però quines multes poses?
No, doncs pues m'agradaria de gran corregir a la gent.
Bueno, pues res, escolta. La vocació està clara, ara només te falta un camí o l'altre. Bueno, ja ho veieu, que és un plaer, la veritat és que és un plaer. Sempre venim a una escola, hem estat amb la Jana, amb la Mar, amb el Lluc, amb l'Òscar, amb el Biel, amb el Ferran i amb els seus tutors, la Mariona i el Juanjo. Un projecte importantíssim per a la ciutat de Lleida, aquest projecte de la Seu Vella. A més, ells el fan en anglès i ja veieu que els alumnes hi aprenen molt. Gràcies a tots i enhorabona.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Pues seguimos a vueltas con el espionaje de Pegasus, que tantos quebraderos de cabeza está dando al gobierno y que escribe además su último capítulo con una maniobra bastante cuestionable. Este domingo, te cuento, el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, viajaba a Barcelona para intentar calmar las aguas del independentismo tras conocerse que 63 dirigentes catalanes vinculados al procés podrían haber sido espiados entre los años 2017 y 2020, en este caso, en el caso Pegasus. Y tras reunirse con la consejera de la Presidencia catalana y para evitar la ruptura con sus socios, prometía constituir la Comisión de Secretos Oficiales para que ahí la directora del CNI y también la ministra de Defensa pues dieran todas las explicaciones necesarias por este supuesto caso de espionaje. El problema es que esa comisión tendría que estar funcionando desde diciembre de 2019, que es cuando empezó la legislatura, pero sin embargo esa comisión no está activa. Es una comisión en la que están presentes un grupo de diputados que son elegidos a través del apoyo de 3/5 del Parlamento. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que requiere también de una mayoría de 3/5. Esto quiere decir que si no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, pues no sale la suma y no se puede renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva por este motivo 3 años bloqueado, o tampoco se puede constituir la Comisión de Secretos Oficiales. Y no hay acuerdo en este caso porque el PSOE quería que todos los partidos estuviesen en esa comisión, pero el Partido Popular decía que Bildu ni de broma. Es una comisión importante y además es una comisión sensible, porque es donde los responsables del CNI, así como los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, deben rendir cuentas sobre la información clasificada y el uso de los fondos reservados que se destinan a la defensa y a la seguridad del Estado. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que el gobierno ha maniobrado para eliminar directamente la capacidad de veto del Partido Popular y para poner así en marcha de nuevo esa comisión, como anunciaba este pasado domingo Félix Bolaños. Y para ello ha utilizado una vez más a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Meritxell Batet, que ayer sorprendía con una reforma exprés en el sistema de elección de los miembros de este órgano, por la cual ahora solo se necesita mayoría absoluta en lugar de 3/5. Es decir, se rebaja de 210 a 176 los apoyos necesarios. Así la comisión contará ahora con la presencia de Bildu, Esquerra y Junts, que son los principales perjudicados del supuesto espionaje. Con esta artimaña, clara injerencia, por cierto, en el poder legislativo, el gobierno trata de reconducir las relaciones con sus socios tras el caso Pegasus y después de que tanto Esquerra como Bildu pues amenazarán además con votar en contra de las medidas antiguerra que mañana jueves se van a votar en el Congreso. Pero estos van más allá, piden explicaciones y también dimisiones. Y ponen en el punto de mira a la ministra Margarita Robles, que hoy ha vuelto a defender la legalidad de las actuaciones del gobierno y ha situado además a los independentistas frente a su propio espejo.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien está teniendo relaciones
silencio,
con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania.
Pues es lo que decía Margarita Robles en la sesión de control, en la que el tema del espionaje lo ha acaparado absolutamente todo y lo va a seguir acaparando porque a los socios del gobierno les interesa exprimir al máximo la polémica porque saben que de esta también van a sacar tajada. Pues además de este asunto, tenemos otras noticias destacadas que te vamos a contar enseguida, pero antes, una última hora. Seguro que recuerdas el caso de los certificados de vacunación COVID falsificados, de los que supuestamente se habrían beneficiado incluso famosos. Se investigaba quién había metido los datos en los registros oficiales. Pues COPE, te puedo adelantar que ya hay detenidos. Juan Baño.
Efectivamente, es la tercera fase de esta operación de la Brigada de Información en Madrid, que desveló cómo 2.600 personas han conseguido el pasaporte COVID completamente legal después de pasar a una red que les escribía como vacunados sin estarlo en el Sistema Nacional de Vacunación. Fueron detenidas en enero dos enfermeras como presuntas responsables de esa inscripción ilegal, pero no. COPE ha tenido acceso a las diligencias en las que se demuestra cómo otro sanitario madrileño, M.M., también del Hospital La Paz, robó presuntamente las claves de acceso a esas enfermeras y habría sido el responsable directo de esa grave falsedad. Contó con el apoyo de su pareja, una chica. Los dos están a estas horas ya detenidos. Hay además ya otros dos arrestados, intermediarios de la red.
Pues es otra de las noticias destacadas también de este miércoles, que además cuenta con estos asuntos que nos va a contar ya a continuación Ángel Correas.
Sí, uno de ellos es que Alberto Núñez Feijóo anuncia ante el Pleno de su Parlamento que esta misma semana va a presentar la dimisión como presidente de la Xunta de Galicia. La fecha más probable será el viernes. Hablamos de la luz y bastante. Mañana sube un poquito. Pagaremos 225 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando, la factura de la electricidad, a 221 euros. También, cuidado, hay que coger el paraguas o el chubasquero si andamos por las provincias de Granada, Jaén, Albacete y Ciudad Real, porque están en la alerta amarilla por fuertes tormentas. La segunda mitad de esta última semana de abril estará marcada por un tiempo inestable típico de la primavera, con lluvias, chubascos, tormentas vespertinas y también temperaturas agradables. Contamos además, Pilar, que el cardenal Carlos Amigo, franciscano y arzobispo emérito de Sevilla, ha fallecido a los 87 años en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde permanecía convaleciente tras una operación de cadera el pasado 23 de febrero y tras una intervención de pulmón el lunes. Fue arzobispo de Tánger desde el 73 hasta 1982 y desde entonces y hasta 2009, durante 17 años, arzobispo de Sevilla. Descanse en paz.
Deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hoy Liverpool-Villarreal, semifinales de la Champions.
Después de eliminar a la Juventus y al Bayern de Múnich, el Villarreal afronta las semifinales contra otro grande de Europa, el Liverpool, a las 9 en Anfield. Vamos con noticias de este partido. Enviado especial, Juan Igual.
Afronta con muchísima ilusión el partido de ida de las semifinales de hoy en Anfield, el Villarreal. En lo deportivo, Emery tiene las bajas de Gerard y Jeremy Pino. La novedad en el 11 podría ser la de Manu Trigueros. En el Liverpool, Klopp no se fía del Villarreal. Pocos cambios esperan en el 11. Podría entrar Konate en la defensa y Luis Díaz en el ataque. El partido a las 9 lo pita el polaco Marciniak.
Y de la derrota del Real Madrid en Manchester queda el llamamiento de los jugadores a la afición para el miércoles que viene en el Santiago Bernabéu. Hablan Vinicius y Rodrigo.
Contento nunca con la derrota, pero se ha terminado la primera parte. Hay más 90 minutos para hacer la diferencia en Bernabéu, que viene, la afición viene haciendo la diferencia toda la eliminatoria, y creo que el próximo partido no va a ser diferente.
Necesitamos mucho el apoyo de Bernabéu y creo que ellos ya saben por qué pasó eso en las eliminatorias pasadas, cuando ellos no nos apoyaron, jugaron junto con nosotros, ahí fuimos más fuertes y claro, necesitamos mucho ellos.
Hoy recuerden tiempo de juego a partir de las 8:15 con el Liverpool Villarreal.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, sóc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Ja sabeu que avui estem a FEDAC Lleida fent aquest programa especial. Hem après moltes coses ja, eh? Fan el projecte del Turó de la Seu Vella, però ja hem vist que és un projecte interdisciplinar, és transversal, toquen diverses assignatures amb aquest projecte i el que és més important, les noies i nois de sisè de primària han après coses i moltes del Turó de la Seu Vella. I això és el més important, i això el que referma és l'èxit d'aquest projecte, que és un projecte obert, que segueixen fent i que bàsicament se fan a 6 de primària, però que a més d'altres cursos també fan visites i adapten les explicacions, evidentment, al turó de la Seu Vella. Comencem el migdia de Cope Lleida i ho fem directament, sense previsió meteorològica, sense abans informatiu, perquè hem de parlar de tantes coses que ens quedem sense temps, i ja saps que el que toca ara és parlar de noves tecnologies. Ho fem a l'InfoCope Lleida, i directes cap a 2:15, amb el Jaume Sitjà i el David Caseró. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos.
Què et sembla, Jaume? T'agrada això?
Doncs mira, ara estava pensant... M'agrada, i a més, avui lo David ho ha acertat. Bones tardes.
Bueno, sí, bueno, bon dia, bona tarda. Ja, a partir de les 12 del migdia jo ja no sé el que s'ha de dir, però bueno.
Doncs sí, avui tenim un programa, doncs no parlarem molt com l'altre dia vam fer del turó de la Seu Vella, vale, amb les noves tecnologies, però sí que avui parlarem de noves tecnologies més aviat aplicades al jovent o a tots en general.
Ja. Jo espero aprender algo, ¿no? Tenemos aquí 60 nuevos tecnológicos, más o menos que he contado, con lo cual algo aprenderemos de ellos, digo yo, ¿eh? Que ellos han nacido ya con esto de que las pantallas,
bueno,
son táctiles.
Que sí, alguna cosa aprendrem, però també n'han d'aprendre ells alguna, ¿eh?
Venga, també n'hi ensenyarem alguna. Algun pequeño consejito de gente mayor.
Què farem, Jaume, avui?
Doncs portem una primavera espectacular, fent ràdio fora de casa i a l'estudi. Avui és un plaer estar aquí rodejat d'aquests alumnes de l'Escola FEDAC de Lleida per parlar, com cada dimecres, de noves tecnologies, però noves per nosaltres, perquè ells, com tal com diu el David Casero, ja ho han vist tota la vida. Són exactament nadius digitals. Avui el que intentarem buscar és, entre tots, és aprendre, no? Aprendre, perquè segurament ells ens poden ensenyar, i segurament si parlem de TikTok ens ensenyarien més ells que nosaltres a ells, no? I si parlem d'Instagram, doncs 3/4 del mateix. Però quan us connecteu o us doneu d'alta una app, ja teniu en compte el contracte que signeu? Quina seguretat preneu a l'utilitzar aquestes xarxes? Aquestes són preguntes que avui...
Si no, no lo leemos ni nosotros.
Claro. No,
però ara preguntarem.
Doncs vinga, i si parlem de xarxes socials, doncs aquesta setmana el nom per excel·lència és la compra d'Elon Musk de Twitter per 41.000 milions d'euros. O sigui que al final ho ha aconseguit, no?
Sí, sí.
Doncs tot això d'aquí una miqueta tenim preparadet, doncs, per aquesta tertúlia que farem pric, com sempre.
Molt bé.
Però ja saps com sempre comencem, no? Només d'entrada.
Tenim efemèride avui?
Por supuesto.
Pues vinga.
Por supuesto. La efemèride es eso, es algo, un hecho histórico que ocurrió tal día como hoy. Hoy, claro, hoy es miércoles, día 27 de abril. Y un 27 de abril de 1981 se presentó el primer ordenador que incorporaba una cosa que se llama ratón. Mouse. El ratulí, esto que ya casi no utilizáis con las pantallas táctiles. Bueno, pues solo en 1981 fue la primera vez que se vio un ordenador con ratón. Esto, un señor llamado Douglas Engelhardt, ya en 1977, inventó este ratulí o este equipo con una redondita, una bolita debajo, que al moverse lo único que podía hacer en aquel entonces era, para que os hagáis una idea, saltar de renglón a renglón en un Word. Pues no se podía hacer nada más, ya que hasta que el señor Steve Jobs con su primer ordenador, el Lisa, ya en 1988 pudo dibujar en un ordenador. Pero hasta entonces, y de esto estamos hablando solo de 45 años, seguro que casi todos vuestros papis ya habían nacido, bueno, pues cuando ellos nacieron todavía no existía el ratón. Se inventó y salió en 1981 y fijaros a día de hoy todo lo que ha corrido la tecnología.
Doncs sí, jo vaig viure aquest moment.
Veus?
Vaig viure, perquè clar, jo podria ser perfectament el seu papi.
Aquí tenim un senyor major.
Sí, clar. Senyor major, acompanyes d'altres també.
Però no, nosaltres no tant, eh?
No tant.
Bueno,
no,
vinga, va, ara discutirem un parell de nens.
No, jo no me'n recordo d'això del ratolí.
Doncs,
ho he llegit després.
Es tenia de posar en un slot una targeta per adaptar el ratolí. Ojo al dato.
Bueno. Yo mi primer ordenador ya tuvo ratón.
Pero flipa es cuando ves que pudies...
El que es tremendo es que estem parlant del ratolí, vosaltres segurament ho fareu tot tàctil. Ja ni ratolí, no tàctil. Bueno, algun cop sí. Així, pues mira, això ho van inventar el 1981, tal dia com avui. Tal dia com avui, no? 27 d'abril. Perfecte.
Doncs vinga, va, que ens hem traslladat a l'any 1981 amb un referent històric com l'efemèride. I bé, sempre anàvem fent culturilla en aquesta hora i avui farem ja directament el que és la tertúlia fric. Som dimecres, i com cada dimecres al migdia, els friquis estem aquí en antena. Doncs ja aquesta setmana la notícia és la compra de Twitter per Elon Musk per 44 milions d'euros, ai, perdó, de dòlars, o 41 milions d'euros, no?
41.000 milions.
41.000 milions. Sí, clar, podem parlar de milions. Però què vol fer Elon Musk amb aquesta xarxa?
Bueno, pues a priori no quiere hacer nada.
Bueno,
Twitter lo conocéis, ¿no? Es esa red social de información que todos vuestros profesores utilizan a diario para seleccionar todas sus noticias.
Ya después haremos una enquesta de xarxes socials, ¿no?
Ah, perfecto.
A ver quina coneixen més o quina fan anar més o quina els agrada més. Jo crec que Twitter no serà de les que més, però...
Hombre, una pregunta. Aquí seguro que no, pero acabarán utilizándola y eso es lo que Elon Musk ha visto.
A ver, una pregunta. Qui coneix Twitter d'aquí? Que aixequi la mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Déu-n'hi-do.
Bueno, a veure, la pregunta té trampa, qui coneix. Espera. Espera, us faig una altra. Qui fa anar Twitter d'aquí? Dos.
Poden fer anar Twitter?
Això no ho preguntem, Jaume.
Vale.
Facebook. Facebook. Qui fa anar Facebook d'aquí?
Home, però si Facebook és la xarxa...
Espera't, home, espera't.
Si és la xarxa dels pares.
Bueno, home.
Los del fondo no valen.
Vale, per això.
Sí o no?
Vale, espera, que me'n vaig acostant. Instagram. Bueno, que feu anar a Instagram, eh? Bueno, s'ha multiplicat per molt, eh? Les mans, no sé, compta tu, Jaume, ràpid, que jo...
Un 50%, més que més.
Vale, vinga, ara baixem les mans. TikTok. Bueno, vale, no, per això volia fer l'enquesta ràpida.
Estaríem al 80%, eh?
Vale, però que feu anar TikTok, eh? Que feu anar. Vale, perfecte.
Ricard, tinc una idea.
Què, ens fem un TikTok?
Sí, senyor. Sí, senyor. Però amb tots junts.
Però tu tens usuari del TikTok aquest?
Però tots junts.
Però tu tens usuari... O sigui, tu estàs donat d'alta... És que aquesta és l'altra.
Sí.
Ah, tu tens compte de TikTok?
Home, per a veure què és TikTok, com a mínim ho tinc de tenir.
I tu, també?
Por supuesto que tengo compte de TikTok.
Jo també per a veure què és, però no entro mai.
Bueno, chicos, pues fijaros que sois la misma realidad y sois lo mismo que pasa en todo el mundo entero. Es decir, si os cogéis y tiráis una piedra en un mapa, caiga donde caiga... Todos los chavales de vuestra edad utilizan exactamente igual las redes sociales, igual que nosotros.
Vale, ara anem a l'estirada d'orelles.
Claro.
Ara anem a l'estirada d'orelles, a vosaltres, eh? Perquè, com deia el Jaume, quan tu et dones d'alta en una xarxa social, et posen un contracte, no?, allí, un munt de lletres i tot, i a vegades et diu, acceptes. Algú s'ho ha llegit? No. Ha unat directe el botó d'acceptar? Sí. Vinga, acceptar.
Igual... ¿Cuál te ha sorprendido? Tú que has levantado la mano. De las que has leído, ¿cuál te ha sorprendido más?
Pues la verdad, la de TikTok decía a la de Instagram.
La de Instagram.
Y a partir de nada, pues yo sé que hay personas que no tienen esa edad.
Bueno, diu que la clàusula i deia que era a partir de certa edat, però que ella no té la edat i que d'altres companys tampoc la tenen i estan donant d'alta. Per tant, error de les empreses que hi ha darrere de les xarxes per no controlar de manera efectiva qui es dona d'alta o no, però greu error.
Ricard, total. Això els oients pràcticament no ho han escoltat.
No, per això ho he dit.
A partir d'ara tenen de vindre aquí.
Ja tenemos datos, fijaros que ja tenemos datos de las redes sociales, las empresas que os envían publicidad de las redes sociales, ya tienen los datos de quién se conecta y tiene de 14 a 17 años. Es decir, aunque pongáis una edad falsa, por vuestro comportamiento, la red social ya vende vuestros datos, sin nombre y apellidos. Pero no solo eso, fijaros, hay una muy curiosa...
Presuntamente.
Pero hay una más curiosa todavía de Instagram. ¿Sabéis que cualquier vídeo o cualquier foto que se sube a Instagram automáticamente deja de ser propiedad tuya?
la puedes borrar, puedes hacer lo que quieras, pero en el momento que esa foto sube, se puede utilizar para hacer una publicidad en Japón para que los chavales se conecten a Instagram.
Sí, encara que l'hagueu borrat, ¿eh?
Exacto, es decir, todo lo que se sube a la red social deja de ser propiedad vuestra. Sí sois vosotros, pero deja de serlo, la red social lo puede utilizar y vuestros gustos puede hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué a alguien le aparece ropa a otros gatos y a otro zapatos o bicicletas? Eso que es lo que miráis es lo que la red social se aprovecha para daros un poquito más de eso que se supone que os gusta.
Espera, que me n'he deixat una, que no és una xarxa social. ¿Algú té compte de YouTube? I penja vídeos a YouTube. Bueno, n'hi ha poquets, però ja n'hi ha. O sigui, ja tenim youtubers.
Tenim youtubers ja.
Però què pengeu? Us graveu mentre jugueu?
Vine a explicar-ho aquí. Jordi, té micro?
Sí.
Ens connectem a un joc i gravem la partida
això.
I després la pengem.
Ah, ja està. Vale, saps com els youtubers...
Ah, espera, me'n falta un altre. I Twitch?
Vinga, va, un altre, que vingui a explicar Twitch.
Vinga, va. Ja usuaris de totes les xarxes, eh?
Doncs es fa directes, l'únic que, com que no tenim l'edat i els nostres pares encara no ens deixen, pues no ens gravem la nostra cara, sinó la partida o el joc que estiguem jugant.
Se mantenéis vostra partida de privacidad.
Es que els pares tenim uns problemes amb això que no veguis.
Bueno, però... mejor que se tapen la cara no prohibir lo que no vol.
Ja, però és que no és feina dels pares. No. A veure, és a dir, les empreses no hauria de ser un control més efectiu de les edats.
I com ho controles, això, Ricard?
No sé com ho controles, però...
¿Cómo, no? ¿Cómo controlas un menor de un mayor dentro de Netflix?
No, un menor no. El que ens deia la noia, que ella va llegir, que mira, et diuen que has de tenir una edat, però no la comproven.
Bueno, aquí he portat un rànquing de xarxes a nivell mundial. La primera i més extesa és Facebook, a prop de 30 milions, perquè estem parlant
Facebook
avui de 30 milions.
És la dels pares?
Sí, Facebook és la dels pares.
Ahí és on estan les tietes, l'àvia, l'avi...
Vale.
Al Facebook.
Llavors tenim el WhatsApp. La segona xarxa a nivell mundial és YouTube, vale? amb 2.562 usuaris, milions d'usuaris, perdó, WhatsApp. I llavors ja vendria la quarta, Instagram. Fins a la quarta.
I TikTok, que va subiendo, bueno, perquè Asia no lo tiene. ¿Sabíais que el WhatsApp és una red social?
Sí. Bueno, espera, que em falta l'altra pregunta.
Red social.
És dir, quants d'aquí teniu mòbil?
Que claro, es que es la mitad. Aproximadament, sí.
T'ho dic perquè per poder tenir el WhatsApp necessites tenir un número de mòbil.
Sí, por supuesto.
Clar, però...
I una altra de les coses que havíem preparat avui... és, clar, tots teniu xarxes socials, tots feu anar WhatsApp...
No, tots.
Tots. Cas, 50%. 50%, vale? Però què tenim de tindre en compte? Quin seria el decàleg, coses a tenir en compte?
Això, vinga, va.
Vale? Ha parlat aquell noi molt bé, doncs que està per la cara, no? Però quines altres coses podríem tenir en compte? Quina és el decàleg aquest?
A veure, explica.
Doncs, bueno, primer de tot és vigilar el que és la publicació d'informació personal, doncs la tenim de tindre molt limitada. I té de ser, pues, i professional. No podem publicar qualsevol cosa.
Eh? Sí, eh?
Como, por ejemplo, no salir la cara
en
los sitios donde estamos.
Sí, no, avui estic de vacances i estem tota la família a Cambrils o a la platja. Clar, els lladres ho saben, i què fan? Te entren al pis a Lleida. Clar, aquestes coses tenim de tindre una mica de cura.
Hablar com un padre,
¿eh? Bueno, és així. Se pone serio para las cosas de seguridad. Mirar, más fácil... Todos activados, siempre. Dos cosas muy importantes. Uno, el botón de privacidad que os da en los ajustes, ¿vale? Es decir, esto de que te localizo siempre que quiero, no. Esto lo tenemos que quitar y darle permiso cada vez que queramos que nos localice, si no, ya le ponemos nosotros el lugar donde estamos. Es importantísimo. Y la segunda, que todos os activéis el doble password de seguridad, la doble identificación, mayores y pequeños, por el robo de todo. En WhatsApp hay que
ponerlo en Instagram, en Facebook, todo con doble autenticación, que además de poner la contraseña nos tengan que enviar un SMS o a otro correo electrónico una clave para poder acceder. Porque en caso de que os quieran hackear la cuenta o cliquéis a una cuenta que hace que os hackee o a un mensaje que os pueda hackear el WhatsApp, como en el pasado mes de otoño hubo miles de teléfonos en Lleida con el WhatsApp bloqueado, bueno, pues solo activando la doble identificación ya lo tenéis un poquito salvado. Y una tercera muy importante, y sé que no aparece en el decálogo,
¿Hay
y es que Internet es algo tan joven como vosotros, o más, pero que ha crecido en este poco tiempo mucho más que sumando las edades de todos nosotros juntos y hasta la de Jordi, ¿vale? Que ya son un montón, ¿vale? Ha crecido tan rápido que, como os han explicado seguro en charlas de mozos y tal, la legislación es algo que existe y las leyes son iguales para el mundo virtual que para el mundo físico. Pero ¿sabéis qué faltan en las redes sociales? Faltan más vigilantes. Faltan más reglas. Entonces, ahí es donde está el gran trabajo vuestro personal, en el que todo lo que veáis que está mal lo podáis denunciar. Y, por supuesto, que nadie haga nada malo, ni en la realidad ni en el mundo virtual. Pero que si vemos algo, lo denunciemos, porque todavía faltan mogollón de policías en Internet, que es grandísimo.
Entre altres coses, parlava de contrasenyes, el David Casero.
Sí, que està. Dic, la primordial per mi és aquesta. Les contrasenyes tenen de ser segures. I com tenen de ser les contrasenyes?
Segures.
Segures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no vol.
No. I QWERTY, tampoc.
No.
I FEDAC, tampoc.
No.
I FEDAC Lleida, tampoc. Què més?
Tenen de tenir...
COPE Lleida, tampoc.
Tampoc. Tenen de tenir caràcters. Caràcters...
Pues majúscules, minúscules, números, punts, arrobes...
Símbols.
Símbols, històries. Bueno, ja veieu, que és tot un món. La gràcia d'estar avui a FEDAC Lleida i parlar de xarxes socials amb els alumnes de 6è és que t'adones de la realitat. I no li podem donar l'esquena a la realitat i les noves tecnologies, i ens ha servit justament per això. David Casero, como siempre, un placer.
Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Yo también me he puesto un poco serio al final, pero
bueno, sí,
chicos,
sí.
Hay que serlo.
Però espera, que ara tinc la tertúlia amb veu de dona, els hi preguntaré a veure si tenen totes les normes de seguretat, també. Jaume Sitjà.
Doncs dimecres que ve, més.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas. Sí.
3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado hoy.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué?
Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Muy atentos esta semana, mi gran familia, porque vamos a conocer a la familia de Carlos y Cristina.
Tenemos 8 hijos biológicos, 2 hijos acogidos de forma permanente y 3 acogidos de urgencia.
Una familia del camino neocatecumenal que ha aprendido lo que es su verdadera vocación gracias a uno de sus hijos.
Pedro, pues fue, es lo mejor de nuestra vida.
No os perdáis esta historia de amor y de superación.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas, hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Ay, la funda del sofá. Ay, qué pintas llevas. Ay, otra vez las mates. Ay, que no llegas. Ay, que te has hecho en el pelo. Ay, qué pantalones. Ay, qué horas son estas. Ay, cómo se entere tu padre. Ay, qué disgusto. Hay que ver cómo tienes la habitación. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. Ay, cómo le toquen 15 millones. Ay, cómo le toquen.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ens anarem directes cap a les dues de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona, que ja sabeu que té força èxit, cada vegada que sortim dels estudis. Ens acompanya avui la Laia Rogel, és la presidenta de l'associació App Lleida. Ja sabeu que és l'associació on hi ha englobades doncs, totes les dones directives, empresàries, emprenedores, autònomes, treballadores, en fi, des de la punta dels Pirineus fins a la Plana de Lleida. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Millor que la darrera vegada?
Va, més o menys. Ah, no, millor
no,
que estava
malalta.
Sí,
la darrera estava refredada,
sí, sí,
que
sí.
No era Covid, era un refredat, que això sembla que ara sigui estrany.
Sí.
Mira, em fa il·lusió també que estigui amb nosaltres avui del grup de Dones Lleida, la Núria Marín. Núria,
bona.
Què tal?
Hola, bon migdia.
La Núria Marín ha vingut molts dimarts a la nostra tertúlia dels polítics.
Sí, sempre que poc es va fallar, sí.
Quatre anys, no?
Sí.
Li havia perdut la pista.
Sí, bueno, jo estic contenta perquè jo havia estat alumna.
Tu també ets exalumna d'aquí?
Sí.
Imagina't si descobrim.
No, ha estat molt canviat amb això.
Però tu ja d'aquí, de l'edifici on estem ara?
Sí. La meva mare de l'altre, ojo.
No, t'ho dic perquè el Joan Ramon González, que ha estat al principi del programa, també era de l'altre,
sí,
del que havia parat la catedral.
Sí, bueno, la meva mare havia anat allà i que llavors eren les dominiques del Pare Coll.
Sí.
I jo havia vingut aquí ja, sí. I contenta també de retrobar-nos amb la COPE.
Molt bé, i ara sí que ja ens acompanya, perquè te l'he estat anomenant tot el programa, però fins ara no s'ha pogut saber, la Verònica Upton, que és la directora de FEDAC Lleida. Verònica, què tal?
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, gràcies per fer-nos-ho tan fàcil.
Encantats. Torneu quan vulgueu.
Pues que la veritat ha estat un bueno, encara ens falta, ja, però ha estat un programa maco, de fer.
No, no, això ha sigut una experiència per als alumnes, però per nosaltres també, o sigui que si voleu muntar una segona seu de, bueno, de l'estudi aquí, benvinguts sigueu.
Però ja has vist que, perquè això ho mane l'atzar, eh? Que dels col·laboradors dos són exalumnes.
Ja ho he vist. Tenim com totes les etapes de l'escola, no? Sí, m'ha fet gràcia, sí, a mi també.
Tu has sigut?
Exprofe.
Has sigut exprofessora d'aquí? La Laia Rogel. Aquesta faceta tampoc la coneixia, Laia.
Sí, vaig estar de professora abans de tenir l'agència. Me recordo, potser fa, bueno, va, més de 10 anys.
I què feies?
Donava visual i plàstica i batxillerat... dibuix tècnic a batxillerat.
Caram.
Ostres.
Compte, guaita.
Fins sí, a quin any? No, vaig estar 6 mesos, crec, de substitució.
Exalumne el Joan Ramon, exalumne la Núria Marín, exprofessora la Laia Roger. Verònica, no et queixaràs, eh?
No, no.
Ja et dic jo que no estava preparat.
Sembla que l'heu muntat a...
No, no, que jo no tampoc ho sabia, vull dir que no estava preparat. Bueno, explicava jo abans que és una escola, abans la coneixíem com les Dominiques, des de l'any 1875, però que l'any 2009, i concretament a Lleida, el 2010, la Fundació Educativa FEDAC és la que bueno, es fa càrrec de l'escola. Per tant, ja han passat 10 anys de projecte i jo escoltava testimonis de pares i testimonis d'exalumnes i que parlaven sobretot del tema de valors, però també d'adaptar l'ensenyament als temps que corren.
Sí, precisament aquesta és la intenció del projecte Avui per Demà, que és el projecte que ara tenim entre mans, no? des de fa uns anys. A més, és un projecte que ha anat sorgint de la participació de professorat, famílies i alumnes. Vull dir, primer es van generar uns equips generadors d'idees, a partir d'aquí se va fer un recull de totes les aportacions d'alumnes, famílies i professors, i d'ahí neix el projecte amb una intenció, bueno, davant la necessitat d'un canvi en el sistema educatiu, neix un projecte que el que pretén és una transformació sistèmica, no? Adaptar l'educació al context actual, tant pel que fa a necessitats de les famílies com necessitats de l'alumnat i les característiques de la nostra societat, oberta, plural, diversa.
Sí que és difícil dirigir una escola avui en dia. T'ho dic perquè jo quan era petit també et parlo des del punt de vista d'un alumne que tampoc saps com funciona tot, però et sonava que eren, pues, escolta, el professor de matemàtiques, el de català, castellà, socials, naturals i educació física, i ja està.
Bueno, continua havent profes de totes aquestes coses, però ara hem de ser més competents.
Però és que ara penseu en moltes coses que abans no es pensaven, jo crec, eh?
Bueno, jo penso que sí que es pensaven, però ara el que s'ofereix és la possibilitat de que sigui l'alumne el que pensi el que vol fer, el que necessita, i a partir d'aquí desenvolupar tots uns continguts que no se treballen en plan classe magistral, sinó que es treballen d'una manera molt més competencial, molt més dinàmica per ells, no? Uh-huh. en el que ells prenen una part activa.
Avui per demà 2024, què et diu això?
Avui per demà 2024 em diu que és el projecte de la nostra escola, és aquest projecte que et comentava que començava d'una manera participativa, i és un marc de referència comú per a 25 escoles arreu del territori català, però a la mateixa vegada és una possibilitat per expressar la veu pròpia de cadascuna de les nostres escoles. Vull dir, tenim uns objectius comuns a les 25 escoles, però cada escola els desenvolupa a la seva manera i estableix les accions necessàries per assolir-los, no?
Núria Marín, jo em segueixo meravellant de tot el que es fa des d'una direcció d'una escola avui en dia.
Sí, i des del professorat també, perquè com ella ha dit, ha canviat molt de quan estudiava, jo ha canviat molt i s'han introduït inputs interessants. Jo com a dona i com a feminista Penso que és molt interessant la transversalitat, el fet de que s'hagi introduït treballar des de la transversalitat i donar visibilitat a totes, per començar a donar visibilitat a totes aquestes dones que han existit al llarg de la història i que havien estat amagades i que en trobem a l'àrea científica, a l'àrea artística. Vull dir que aquesta perspectiva de gènere és interessant i és, com ha dit ella, des del punt de vista de l'alumnat, obrir-los-hi a la ment a noves perspectives, no? A entendre la societat des d'una perspectiva molt més oberta, molt més transversal. I bueno, jo penso que amb això hem avançat moltíssim, no? Queda molt camí per fer.
Però ets optimista, Núria, des del punt de vista de feminista, amb aquest tipus d'educació? És a dir, ja sortiran d'aquí amb uns valors i amb uns bàsics?
Bueno, t'he de dir que jo també soc profe i sí que és cert que, bueno, el nostre, sobretot els adolescents, el jovent, reben uns inputs molt forts, i abans es parlava de xarxes socials,
sí,
que estava escoltant jo molt atentament, que, ostres, a vegades te fan dubtar perquè dius, ostres, neutralitza molt la feina que estàs fent tu, tant sigui des de casa, no?, les famílies, com des de l'escola, no?, perquè els inputs que reben, a vegades, moltes vegades van a la contra de lo que tu, dels valors que tu estàs intentant. Coste, vull dir, ja estem en un moment polític tot plegat, una mica perillós, com d'una certa, jo he notat, sobretot ja us dic, des del punt de vista de l'ESO, un pelé d'involució,
Per quina edat tens d'alumnes?
Jo tinc primer d'ESO i tercer d'ESO, o sigui, són 12-13 i després hi ha els de tercer.
Sí. Sempre m'han dit que tercer és més complicat que primer.
Tercer és molt complicat. Tercer és més complicat.
El més complicat, crec que sí, jo crec que sí.
Tercer d'ESO és de quan els... Sí. Bueno, quan abans fèiem institut era el primer de BUC. Era el
Exacte.
Primer any que anaves a l'institut,
sí,
llavors.
Sí,
ara van
sí.
Molt petits, no?
Sí.
Jo diria.
Bueno, 12 anyets, sí.
Clar, ja és el tercer. Però...
Des del punt de vista tecnològic, Laia Rogel, ho hem parlat abans a les noves tecnologies, ho apuntava ara la Núria Marín, i escoltàvem una alumna que ens ho explicava, però vaja, que vull dir que això passa cada dia. Clar, no hi ha una barrera efectiva d'edat per accedir a... Bueno, per accedir a res, a internet, perquè és que pots accedir absolutament a tot.
Bueno, és que el control parental és molt limitat i al final, si tu vols arribar a tenir a continguts que sabem que no són adequats, hi accedeixen. Aquí hi ha una feina molt important de l'escola, que ja se fa, però jo crec que també és una feina molt important dels pares. Vull dir, el que passa és que els pares, molts, van tard. I dic van perquè jo soc tecnològica, estic al món tecnològic i estic molt posada. I a vegades encara, doncs, l'altre dia la meva neboda de 12 anys m'ensenyava fent el TikTok i jo soc de xarxes socials. Però clar, és que el TikTok ara surt el no sé què, surt constantment 50.000 coses, no? Llavors no em dóna temps d'aprendre-ho tot. Però sí que és cert que els pares anem tard i som els que hauríem de saber com controlar l'accés digital que tenen els nostres fills.
I això que tu a casa encara és petita.
Jo a casa és petita.
Prepara't,
i sap que el futur li espera xungo, perquè la mama serà molt estricta amb aquestes coses, però el dia de demà no sé dintre de 10 anys que hi haurà. No hi haurà TikTok, hi haurà un super no sé què.
Bueno, si d'aquí 8 anys seguim fent aquesta tertúlia, ja t'ho tornaré a preguntar.
Sí,
a veure com... 10 bons anys. La Núria, Verònica, la Núria Marín ho apuntava. Clar, a l'escola es pot fer molta feina, a casa també, però clar, el tema d'internet està molt present, i a vegades... tombe feina que es fa.
Sí, està clar que internet afecta tot el que puguem fer a l'escola des del nivell educatiu, però també des de la convivència i des de qualsevol altre àmbit, no? Sí que és cert, jo estic d'acord amb la Núria en que en certa manera hem viscut una involució, no? Estem vivint una involució, però també a vegades veig com a mestra i com a mare, no? Que ells viuen com en una dicotomia. Ells, per una banda, ells tenen les idees molt clares, tenen uns valors sòlids, o la majoria del jovent, però també formen part de la massa i això pressiona, no? Llavors, per una banda, jo ho visc a casa, vull dir, nenes amb uns valors, amb unes idees i a vegades que a mi em deixen de, ostres, pues... que guai, no? Quins criteris, no? I després, pues, la veus escoltant un determinat tipus de música o vestint-se per sortir un dissabte i llavors tots aquests valors se'n van a Norris, perquè allí està la pressió de la massa, no?
Hem vingut a FEDAC Lleida, doncs, perquè estàveu fent un projecte de la Seu Vella que ja ens ho han explicat els tutors de sisè, els alumnes, hem parlat de la Seu Vella amb el Joan Ramon González. Et volia preguntar, perquè nosaltres també tenim en marxa una campanya de la Seu Vella, la Laia, no?, que ja li vaig preguntar l'altre dia, i per tant, no, i a més, era molt, molt, molt maco el que ens va explicar. Però, Verònica Upton, què és per tu el Turó de la Seu Vella?
Per mi el Turó de la Seu Vella és un símbol, és un arribar a un lloc segur, no? Jo he viscut a diferents ciutats, la última abans de vindre a Lleida va ser Granada, no? I era, bueno, pues evidentment també tenies l'Alhambra, no? I quan ja portes un temps a Lleida i sents la Seu Vella, no? Quan arribes per la carretera, abans heu comentat això, no? Quan arribes per la carretera veus el turó de la Seu Vella, veus la silueta, és un, va, estic a casa, no? I a part, per mi, clar, jo que m'he criat al sud, sí que és veritat que té elements gòtics, però per mi que tots els edificis romànics són com a... per mi són meravellosos. Per què? Perquè jo no en tinc de... o sigui, no en teníem de tan romànic allà baix, no? Llavors, sí.
És curiós, perquè m'agradava escoltar l'opinió de la Verònica, perquè no és una persona nascuda a Lleida, com bé diu, no fa massa anys que està a Lleida, i com ja l'has arrelat, la Seu Vella.
Sí, 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 sí.
Núria Marín, mira, ja que vens, doncs et toque també. Perquè nosaltres estem preguntant què és per tu el Turó de la Seu Vella, digue'ns-ho de viva veu. Tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè la gent ens enviï un missatge de 30 segons de WhatsApp dient, contestant aquesta pregunta, què és per tu el Turó de la Seu Vella? Doncs t'ho pregunto, Núria Marín.
Per mi són moltes coses. Per mi són les arrels, la meva família, la meva àvia vivia el Canyeret, i per tant, per mi el Turó de la Seu és el Garrotín, és les arrels de Lleida, i també una mica, amb pena he de dir, que és el passat oblidat, o diguem-ne perdut, perquè es va tombar el Canyeret, s'ha anat tombat tot l'entorn, i a mi em sap greu. Jo una vegada li vaig dir a l'alcalde, li vaig dir, a mi m'ha pres la meva infantesa, perquè jo no em puc passejar pels carrers que em passejava de petita.
I què et va dir?
Bueno, el progrés. A vegades en nom del progrés, bueno, es fan moltes coses, no? Per mi és molt... I m'agrada molt la Seu, però el turó, el que era el turó, per mi és això, són les arrels de Lleida.
Mira, ja que tinc a la taula també la Mariona, em parla també ella abans, és tutora de sisè de primària, li preguntaré també, que no li he preguntat. Escolta, què és per tu el Turó de la Seu Vella?
Pues, bueno, jo com la Vero no sóc d'aquí.
No ets d'aquí? No. Quant temps fa que estàs a Lleida?
Un any i mig.
Però d'on ets?
D'un poble al costat de Barcelona.
Bueno, vale. Però escolta, mira, pregunta. Tu coneixies el Turó de la Seu Vella quan no havies vingut a Lleida?
Pues no, la veritat és que quan vaig arribar a Lleida vaig al·lucinar.
O sigui, no sabies ni que existia?
Bueno, sabia que algú hi havia perquè, bueno, veus fotos, algun cop havia...
Bueno, no, però... Que no, aviam... Que això que explica la Mariona, això, si ens passegem per altres ciutats de Catalunya, veuríem.
O sigui, tristament és així, de veritat. També la gent de Barcelona som una mica molt de lo nostre, no? I tancats, i Barcelona és el millor. I llavors és veritat que no ens fixem potser en el que hi ha més enllà. I
clar, a més tu ara és privilegiada perquè has conegut el Turó de la Seu Vella amb el projecte.
Bueno, és que jo vaig disfrutar igual que ells, perquè no coneixia absolutament res. Vaig disfrutar molt del procés perquè de la manera que ho vam fer era molt divertit, i a més per mi també era un aprenentatge. I ja quan hi vaig anar vaig al·lucinar, vull dir, realment vaig al·lucinar, em va semblar... impressionant.
Doncs, per una persona que porta un any i mig a Lleida, Mariona, què és per tu el Turó de la Seu Vella?
Pues mira, el que ha dit la Vera, en veritat, és el que em ve sempre, i l'altre dia ho parlàvem també amb el Biel, i ell deia el mateix, que quan arribo a Lleida, quan torno de casa, quan ja veus la Seu, penses, ja hi soc, no? I tant quan vens de casa com quan vens també d'altres llocs, quan veus la Seu, penses, ja estic molt a prop. I a més, jo visc molt a prop, la veig des de casa quasi bé. I per mi és un lloc molt especial, la veritat. I té una llum a les tardes que... Però és algo que em crida molt l'atenció.
És privilegiada, eh?
Molt, sí, sí.
No, t'ho dic perquè hi ha gent que s'ho mira, això. Escolta, vaig a lloc a un pis o comprar un pis. Però es veu la Seu Vella o no?
No, no, és una passada.
Hi ha gent que s'ho mira, eh?
Sí, sí.
Les coses com siguin. Veus la Seu Vella, Núria, des de casa?
I jo he vist que al carrer Sant Martí una mica de... No, veure-la bueno, no. Veig el turó i veig la Suda.
La tens a
punt. La Suda, sí, quan surto veig la Suda.
Bueno, veus que bé. I tu, Verònica?
Jo la veig quan baixo per la carretera, vist carrer Mar...
Sí, tu, però tu tens una vista
clar,
brutal. O sigui,
claro.
Baixes de Raïmat cap a Lleida i quan arribes a la Cerdera, si no hi ha boira...
La veig en tota la seva immensitat.
I alguna vegada l'hauràs vist sortir per damunt de la boira.
Correcte.
Oh.
Sí, sí.
Escolta, doncs és una imatge força maca.
Sí, sí.
Deixeu-me que acomiadi a la Núria Marín, que avui ha estat aquí amb nosaltres en representació del grup de dones Lleida, però que té una agenda tremenda i ha de marxar bueno, corrents cap a una altra reunió.
De profe, sí, sí.
Escolta, per cert, abans de marxar, bueno, ja parlarem un altre dia, però... Segueix havent un programa de soroll
segueix,
i d'incivisme a certs carrers de la ciutat de Lleida, que és igual el color polític que hi ha a la paeria, que segueix funcionant, segueix havent aquest programa.
S'ha fet alguna coseta, però segueix. Realment, jo convidaria, des d'aquí convido a la gent que té responsabilitats a que vingui un dia a casa nostra i que ens digui si es pot escoltar la tele.
Parlem de carrer Sant Martí, parlem de, bueno, sí, de tota la zona que li dèiem abans dels vins, per entendre'ns.
Clar, és que la gent no n'és conscient de que dius, bueno, són quatre taules, quatre taules.
Núria, jo t'entenc perquè jo fa molts anys vivia en un primer i a sota ens van posar un pub.
Clar, és que...
Sí, de veritat, que va ser una època horrorosa.
Mira, elles m'entendran que són professores perfectament. És com en una classe que diu, no senyor, que jo parlo fluixet. Sí, tu parles fluixet, el de la vora
també. Són 25 veus parlant fluixet.
Però al final fa un... que és impossible. Jo a l'estiu no puc sentir la tele.
Déu-n'hi-do.
Perquè si obro el balcó... clar, hi ha gent que m'ha dit, responsables polítics, que diuen, bueno, pues, posa't aire condicionat. I dius,
a veure...
No sé, jo m'he de posar aire condicionat perquè el senyor de la restauració... I entenc que la restauració...
No, però si el problema jo crec que és més de civisme.
I hem sigut molt, molt comprensius amb això, Però de veritat que, i quan es van tallar els carrers ja era una cosa espectacular.
Déu-n'hi-do. Sí. Núria Marín, que m'ha agradat molt de veure't.
Igualment.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Espero retornar-nos a veure.
Clar que sí. Gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, Laia, que el problema aquest que parlàvem ara amb la Núria, o sigui, al final, sí, sí, que són locals de restauració d'oci nocturn, però els que fan ser el xon les persones que surten al carrer a les 3 de la matinada i que no sé per què hem de parlar a crits a les 3 del matí al mig d'un carrer.
Jo vinc al costat del carrer Camp de Mar, vull dir, és paral·lel.
I també t'arriba?
No, jo la veritat és que estic molt tranquil al meu carrer. La veritat és que no tenim gaire soroll. És un carrer que hi ha pocs restaurants i no hi ha terrasses i això es nota molt.
Clar, això és una cosa que hem d'aprendre des de petits, que podem sortir a divertir-nos, però que hem de respectar el descans dels demés, també.
Sí, sí, està clar. El que passa és que, bueno, que és una cosa difícil d'aconseguir perquè la gent té ganes de sortir i té ganes d'estar xerrant amb els amics i, per altra banda, doncs, la gent que viu en aquella zona doncs, volen descansar. És difícil.
Uh-huh. Laia Rogel, per cert, canviant de tema, com dèiem, la presidenta de AB Lleida, què tal l'associació? Com es presenta aquest final de curs escolar, per entendre?
Bueno, sí, nosaltres no ens regim, però això és anualitat. I bé, nosaltres ara estem preparant el Mobile Week, la setmana vinent, en el qual AB Lleida participa. Fem una consultoria gratuïta digital, som quatre expertes consultores digitals, en el qual qualsevol empresa que vulgui doncs, ens pot demanar una consultoria, un assessorament, i nosaltres ens estudiem una mica el seu cas i donem idees, inputs, per com digitalitzar el seu negoci.
I com ho hem de fer?
Doncs enviar-nos un correu a app@appleida.com i explicar-nos quin negoci teniu, quines són les vostres intencions, i nosaltres doncs, llavors analitzem una miqueteta, us truquem i preparem. La idea és fer 3 o 4 sessions presencials a la Mobile Week, al parc de Gardeny.
Molt bé. Sí. Verònica, pensava que la pandèmia, tot i que va ser un trasbals, sobretot pels centres educatius,
també, igual que la resta de la societat, us va forçar a avançar amb noves tecnologies allò que teníem previst fer-ho els propers 5 anys. Es va haver de fer, no diré d'un dia per l'altre, però pràcticament.
Nosaltres vam tenir sort, en el nostre cas no.
Sí que ja teníeu els deures fets.
Teníem els deures, no te diria totalment fets, però bastant avançats. Nosaltres ja treballàvem amb Chromebooks des de... Crec que quan va arribar la pandèmia, des de quart de primària, els alumnes tenien el seu Chromebook, cadascú tenia el seu, però sí que és veritat que la pandèmia ens va obligar a inventar-nos una escola en línia d'un dia per un altre, no? I arran de la pandèmia, al tornar a l'escola, el que sí que vam millorar aquesta feina que estava feta, i llavors vam fer tot un pla d'aprenentatge combinat que possibilités l'aprenentatge presencial i sincrònic, amb l'aprenentatge online i sincrònic o asincrònic. Vull dir...
Déu-n'hi-do.
Sí.
No en teníem prou, Déu-n'hi-do quin repte, eh?
Sí, encara més.
És que, clar, parlàvem de la lluita, de d'internet, de la canalla, de com els influencia, clar, llavors els teníem a casa connectats tot el dia.
Correcte.
Doncs Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
A veure qui els desenganxa ara.
Sí, sí, ha sigut complicat. Bueno, ha sigut sobretot complicat l'acompanyament emocional, no? Clar, fer costat a un alumne a través d'una pantalla no és tan fàcil com
no,
fer-ho a l'escola.
Evidentment. Ara amb el cap, que, mira, se m'ha escapat la Núria, no li he preguntat, però a la Laia i a tu, Verònica, sí que us ho preguntaré. Teniu una contrasenya diferent per cada lloc on us doneu d'alta?
Jo les vario, i sí que tinc lo del doble... autentificació de les xarxes.
Sí. No. Tinc tantes. Les que són diferents les memoritza a l'ordinador.
Hi ha un gestor de...
vull dir, les que són diferents estan memoritzades al meu perfil, perquè, evidentment, ara mateix utilitzo tants aplicatius que no dono l'abast.
Bueno, no. A veure, jo també feina el que ve amb el sistema operatiu, perquè si no acabaríem bojos. Reconec que la doble verificació m'està costant, eh? La doble verificació és aquella que tu poses l'usuari i la contrasenya, també en un SMS, o si ja existeix una aplicació et surt un numeret que te'l demana i l'has de tornar a posar. I allò, per no agafar el mòbil, en algun lloc no ho poses, però em sembla que ens hem de començar a acostumar. Laia, tal com s'estan ficant les coses, de moment no s'ha inventat res millor.
No, és que és una manera d'evitar mals majors, eh? Vull dir, conec a moltíssima gent i moltes empreses que els han hackejat el compte d'Instagram o el WhatsApp, i això és un problema. I també hi ha moltes empreses que els han tret la base de dades.
Saps a qui li va passar? Ahir.
En qui?
El canal de YouTube de TV3.
Ja està.
El canal de YouTube de TV3. Evident, YouTube el va suspendre perquè saben de qui és propietat, però els hi va passar, i suposo que tenia una contrasenya segura i tota la història, eh?
Sí, és que aquests canals oficials cada equips temps han d'estar canviant les contrasenyes per anar bé, per seguretat, i a part d'això fer la doble autentificació, és que això, vamos, és super, super obligatori.
Sí, i aneu a la pometa gràfica a fer una assessoria per preguntar això, jo us ho avanço jo ara. Feu l'assessoria d'una altra cosa. Contrasenya segura i doble autentificació, si no, malament anem.
I sempre còpies de seguretat al núvol.
I sempre còpies, és veritat, és veritat. I deslocalitzades, eh?
Al núvol, a casa, amb un disc dur... Aquesta no falla. A casa, amb un disc dur, aquesta no falla.
Es compliquem la vida de mala manera, però ha de ser així.
Sí, s'ha de fer.
Les dades són molt sensibles, en fi. Laia Rogel, presidenta de l'associació App Lleida, com sempre un plaer que ens acompanyes als directes a l'exterior.
Pues moltes gràcies per convidar-me.
I això de saber que ets exprofessora d'aquí, encara més,
sí,
més
sí.
Il·lusió.
Bueno, mira. Sí, jo és algo que parlaré amb ella ara, quan dic professora.
Va ser client meu
també, de la Pometa.
Imagina.
I dic que tinc molta relació.
Molt bé, Laia, encantat de veure't de nou. I Verònica Apton, directora de FEDAC Lleida, escolta.
Moltes gràcies.
Que pel que m'han estat explicant esteu fent una feina magnífica.
S'intenta, almenys s'intenta. Jo crec que tots els centres fan una feina magnífica, perquè comptem amb un factor que és la vocació que té la nostra professió, i crec que tots els centres fem una feina magnífica, no? Però cadascú amb la seva singularitat i donant veu al seu propi projecte, i en això estem, no?
Uh-huh.
Us torno a recordar, la web és lleida.fedac.cat. lleida.fedac.cat.
Tenim xarxes socials, si
no ho dic, perquè jo he estat mirant la web i la veritat és que està molt ben feta, eh? Al final trobes tota la informació ràpida, amb pocs clics, i a més hi ha molta informació visual, que és que avui en dia és el que volem, veure vídeos, fotos i aquestes que teniu de 360, que et fas a la idea de tot. Jo aquí on estem avui no hi havia estat mai, però ho conec de, bueno, de que ho he vist a la web, eh? Per cert, portes obertes,
en
teniu o ja s'ha acabat?
Nosaltres sempre tenim les portes obertes. Fem el que anomenem escola en directe. Qualsevol família o qualsevol persona que no estigui relacionada amb el món educatiu o que no tingui per què matricular els seus fills, està convidada a demanar una cita i visitar l'escola. I més ara que podem dir que la pandèmia, com a mínim,
sí, home,
ha baixat tantíssim, i les escoles podem tornar-nos a obrir a la comunitat, no només a les famílies, sinó també a l'entorn.
Molt bé. Verònica Apton, directora de FEDAC Lleida, com sempre, un plaer. Gràcies per posar-nos-ho tan fàcil i escolta, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè ha sigut fantàstic tenir-vos aquí, sobretot els nens han gaudit moltíssim. Gràcies.
Molt bé. I nosaltres, que ens acostarem ja definitivament a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Avui hem estat a FEDAC Lleida, com sempre, agraït al Jordi Pérez, que ens ha muntat aquest estudi de ràdio. Jordi, ja veus que té omplert tots els micròfons, eh? Tots els micròfons, que n'havíem muntat 8 avui aquí a la taula, encara ens n'ha faltat un, o sigui, imagineu si ha tingut èxit això. Ens escoltem demà, ara segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.